Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
El malestar de mestres i professors s'ha traslladat avui al Parlament. L'oposició, tots els grups menys el PP i Vox, ha disparat tota l'artilleria contra el president Salvador Illa per la intenció de fer anar Mossos d'Esquadra de paisà als instituts. Creuen que això és posar el dit a la llaga.
A les escoles hi ha d'haver més mestres i llibres i no policies i porres.
I aquí el que està passant és que s'està estigmatitzant alguns centres educatius.
Illa s'ha defensat emparant-se en els altres llocs on ja s'aplica i amb aquest altre argument.
És a demanda. I per respecte em callo, quins ho han demanat. Quina por tenen a provar-ho?
Algun o alguns instituts ho han demanat però no ho volen dir? Quina por tenen? El president també ha tornat a insistir a donar total validesa a l'acord firmat al març amb Comissions Obreres i UGT per millorar les condicions dels docents. Cap indici, però, sobre la possibilitat remota de tornar a seure a negociar per evitar aquest mes de vagues que han convocat els altres sindicats. Unes protestes que també han generat malestar a la resta de la comunitat educativa, no a qui les convoca, sinó a qui les pateix, alumnes i famílies. Els de l'Institut Narcís Oller de Valls fa 3 dies que fan una plantada en contra de la decisió del claustre de no organitzar l'acte de graduació dels alumnes de quart d'ESO ni altres activitats fora del que són classes pròpiament.
Hi ha molts companys i companyes que s'han quedat sense la seva graduació i això els pot afectar emocionalment i ja no dic també a nivell acadèmic.
Catalunya al dia.
I a més de parlar d'educació un dia més, perquè també tractarem sobre l'ensenyament de l'anglès i sobre les proves d'aptitud personal. Avui, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Avui ha tornat a sonar les alertes en zona de risc nuclear.
Avui, en concret, a 13 poblacions pròximes a la central d'Escó, a la Ribera d'Ebre.
Ja són els mòbils i la de més gent que està bé detrás de mi, dient, ah, mira, és de la central, però res.
Ha sonat l'alarma, però no he mirat res més. Jo, com soc gran, jo ni puta idea d'això.
Els municipis que estan en zones d'influència de les centrals nuclears fa temps que demanen un simulacre per detectar això.
Hi ha punts foscos a l'haver tanta despoblació i hi ha llocs que no s'interessen per ficar la cobertura.
I passarem també per Sant Joan d'Espí. El vestíbul de l'estació de Rodalies porta 4 mesos tancat al públic per culpa de l'incivisme dels ocupes que s'han instal·lat al pis de sobre.
Però és que no hi ha màquines penedores, jo no tinc bitllet. És que té nassos, no? Estic ocupat d'una estació de Renfe i ningú faci res.
Tenim que carregar la targeta, perquè ens hem quedat sense viatges. No hi ha ningú, perquè la màquina està tancada.
És una estació amb molta afluència i que, a més, és molt pròxima a la Torre de la Creu, obra de l'arquitecte modernista Josep Maria Jujol i que, per tant, és un dels punts d'interès del turisme cultural de la zona.
El govern vol posar fre a la recol·lecció descontrolada de llentiscle i bruc. Són dos arbustos que creixen als boscos catalans i que són molt apreciats a diversos països d'Europa que ens en compren tones.
I per això, a partir d'ara, qui cull llentiscle o bruc amb finalitats comercials haurà de fer aquest tràmit.
D'obtenir el permís de la propietat i, per altra banda, fer una comunicació d'aprofitament al Departament d'Agricultura.
I si us explicàvem que les altes temperatures d'aquest mes d'abril han fet avançar la recollida de la fruita, avui ens centrarem en una altra conseqüència d'aquesta calor, que és el degel. S'ha accelerat i, per tant, ha fet desplomar les reserves de neu al Pirineu.
Si al febrer parlàvem de registre rècord, ara la neu acumulada està per sota de la meitat que la mitjana registrada els últims 5 anys.
I la bona notícia, però, és que durant el desglaç no hi ha hagut pluges importants, per tant, tampoc hi ha hagut inundacions. Doncs pel que fa al temps, justament Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges fortes demà a partir del migdia a les comarques de la Catalunya Central, també a les de Lleida, ja més de cara a la nit. És la previsió que tenim. Francesc Mauri, bon dia. Doncs de moment no tenim a punt aquesta comunicació amb el temps. Ens fixem mentrestant en el trànsit, com el tenim a aquesta hora, equip viari Txell Garriga.
Molt bon dia, Estel. Doncs tenim alguns trams amb congestió a les dues rondes de Barcelona, amb molta intensitat, a Horta, per exemple, cap a Trinitat a la Ronda d'Alt, també entre la Barceloneta en sentit Llobregat cap a la Ronda Litoral, però a tota la xarxa només ens consta una única incidència, és un accident a l'Ella 11, als Alamús, on ha volcat un camió, no provoca de moment retenció, però talla un carril de la circulació direcció Lleida.
I ara ho tornem a provar, Francesc Mauri. Bon dia.
Ara sí, bon dia.
Doncs vinga, què dèiem això? Que hi ha una alerta del Pla Inuncat activat?
Sí, però estem parlant d'una alerta menor en el sentit que és local, per ruixats locals, i bàsicament a dos comarques seria, especialment Berguedà i Lluçanès, on les tempestes aquesta tarda poden ser fortes i amb possibilitat de calamar-se. Ara bé, n'hi pot haver a d'altres punts, sobretot del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i àrea prelitoral. I possiblement les més fortes, a banda de les dues comarques citades que tenen avís taronja de Meteocat, seria l'àrea del Prepirineu i la Catalunya Central. La temperatura bastant estable o, en tot cas, una mica més baixa que ahir.
Doncs estarem pendent d'aquestes pluges, en tot cas. En esports, què prepareu avui, Eudald Serra?
Doncs l'Espanyol ha identificat casos de revenda del carnet d'abonat de cara al pròxim partit de Lliga contra el Madrid aquest diumenge. El club ja ha procedit a la seva anul·lació i, a més, aplicarà la sanció prevista per aquests casos. L'Uni Girona marxa cap a Leganés per començar a disputar partida demà al play-off pel títol de la Lliga Femenina de Bàsquet, amb els dubtes de Koulibaly, que s'ha lesionat avui, i de Quevedo. Els jugadors del Nàstic de Tarragona saben que no tenen cap marge d'error i que cal una victòria davant el final del Sevilla dissabte al nou estadi. Els granes són en zona de descens a falta de 4 jornades pel final. I la plantilla de la M Lleida prepara una setmana decisiva. L'equip lleidatà afronta l'última jornada de Lliga amb 2 punts de marge respecte al descens i al mateix temps també a 2 punts de les places de play-off descens.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. És la 1:06. Comencem.
Catalunya al dia.
La crisi al sector educatiu es fa gran al Parlament. Gairebé tots els partits de l'oposició han atacat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per voler desplegar Mossos de paisà als instituts. Això l'endemà que els sindicats majoritaris de l'ensenyament anunciessin una nova tanda de vagues fins a finals de curs. El govern no cedeix i defensa l'última mesura per reduir els conflictes a les aules. Des del Parlament, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, la prova pilot ha entrat amb el peu al Parlament i tots els partits, menys el PP i Vox, s'han llançat en tromba contra la proposta. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat al president que faci marxa enrere i coincideixen que embolica encara més el conflicte amb els sindicats.
En lloc de solucionar problemes, en genera de nous.
A les escoles hi ha d'haver més mestres i llibres i no policies i porres.
I aquí el que està passant és que s'està estigmatitzant alguns centres educatius. I els claustres estan votant de manera majoritària en contra d'aquesta prova pilot.
Tot i això, Salvador Illa no ha cedit ni un mil·límetre en els dos fronts que té oberts ara mateix. Primer, ha defensat que tenir policia a les escoles és totalment voluntari i que alguns instituts ja han trucat a la porta del govern.
Qui no pot anar a aprovar-ho? És a demanda. I per respecte em callo. Quins ho han demanat? Sí, m'ho callo.
I segon, ha defensat el pacte amb Comissions Obreres i la UGT i no ha donat senyals que estigui disposat a canviar-lo tal com li demanen els sindicats majoritaris.
Mai s'ha signat un acord d'aquestes característiques, que posa la retribució dels docents del nostre país en la tercera posició. Estàvem a la cua.
Sigui com sigui, el govern no aconsegueix rebaixar la tensió i Junts ha demanat a Illa que doni més explicacions al Parlament. Per ara, però, el president no s'ha mostrat disposat a compareixer per això a petició pròpia.
Gràcies, Albert. Bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Doncs aquest pla pilot per introduir Mossos a les escoles continua generant reaccions adverses també fora del Parlament. Avui les plataformes La Pública, L'Escola de Tothom i Desmilitaritzem l'Educació, que pleguen diverses entitats, han mostrat el seu rebuig a aquesta idea, a aquesta iniciativa. Sara Canyet.
Sí, les entitats han exigit la retirada immediata del pla pilot i han denunciat que estigmatitza els centres on es desplegarà i el seu alumnat. Mar Hurtado és la presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat.
L'alumnat pot deixar de percebre l'institut com un espai protector per veure's assenyalat. La mesura estigmatitza els centres seleccionats. La presència policial pot reduir temporalment un incident, sí, però no resol el conflicte d'arrel ni construeix convivència. I això, els que estem en aquesta taula, ho tenim claríssim.
Aquestes plataformes estan integrades per sindicats, representants de les famílies i entitats pedagògiques.
I això és a l'Institut Narcís Oller de Valls, a l'Alt Camp. Aquí hi ha tercer dia de protestes ja per part dels alumnes. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Que en aquest cas el detonant és la vaga de zel del claustre, que ha anunciat que aquest any no es farà càrrec de l'acte de graduació dels alumnes de quart d'ESO, no l'organitzarà i tampoc no farà les activitats que no formen part del currículum educatiu, és a dir, es limitarà a fer estrictament les classes.
Sí, exactament, i és que dilluns ja van fer dia de vaga. Ara, desenes d'alumnes es segueixen manifestant cada dia a l'entrada de l'institut en protesta per aquesta decisió dels professors de no organitzar sortides ni actes festius. Gerai García, portaveu dels alumnes i membre del Consell Escolar Territorial, explicava al Matí de Catalunya Ràdio que la situació és un perjudici greu a final de curs.
Hi ha molts companys i companyes que s'han quedat sense la seva graduació i això els pot afectar emocionalment i ja no dic també dins de, a nivell acadèmic. Bàsicament, en el cas dels alumnes de l'ESO, porten 4 anys esperant poder-se graduar amb moltes ganes.
El director del centre, Andreu Deixeus, deixa clar que la decisió del claustre respon a una situació greu que hi ha al sector educatiu i que s'ha pres en molts altres centres, a part que, diu, les famílies poden organitzar l'acte com fan altres instituts.
La graduació, en tot cas, la poden seguir organitzant perquè l'Ajuntament, i em consta, ha posat el centre cultural gratis en les mateixes condicions. Nosaltres hem cedit, ens hem estat reunint amb tots els delegats d'aquesta setmana passada per passar-los tota l'escaleta de l'acte, per posar totes les facilitats. L'únic que nosaltres no hi participarem, doncs, en base a aquesta decisió del claustre.
Des de l'Associació de Famílies del Centre, el seu portaveu Jordi Flores lamentava la poca comunicació que hi ha hagut per intentar fer un relleu com cal.
I això es va decidir sense comunicació prèvia a l'AMPA per poder dir, hòstia, organitzem-nos, fem un traspàs de les funcions que nosaltres deixem de fer, anem a veure de forma coordinada com ens podem organitzar. Doncs això no va passar.
El director ja ha explicat que en el pròxim claustre s'acordarà si cal fer una nova reunió amb l'AFA per facilitar més informació, la que necessitin, sobre l'acte de graduació que demanen.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
La 1 i 12 minuts, seguim encara parlant d'educació. Poc més de la meitat dels estudiants superen les proves d'aptitud per estudiar magisteri. Això vol dir que han aprovat uns 2.800 estudiants dels 5.100 que es van presentar a les proves. Superar-les és imprescindible per sol·licitar plaça en una universitat pública en graus d'educació infantil i primària, Sara.
Sí, per quart any consecutiu el nombre d'aprovats en prou feines supera la meitat dels candidats i, de fet, els resultats d'aquest any suposen un lleuger descens de 4 punts percentuals respecte al curs passat, quan van aprovar el 58% dels aspirants. Josep Maria Cornadó, que és el coordinador de les proves, insisteix que l'objectiu d'aquestes proves d'aptitud de les PAP és assegurar que aquests estudiants, que han de ser els futurs mestres, tenen un domini suficient de les àrees instrumentals, llengua i matemàtiques. Són declaracions a 3cat Info.
Jo quan els valido perquè crec que són adequats, o sigui que el nivell d'exigència dels exàmens és el mínim per entrar a la facultat de mestres i, per tant, bueno, ens movem aquí. A mi també m'agradaria que el percentatge arribés al 70%.
El nombre de candidats que fan les proves es manté estable els darrers anys al voltant dels 5.000 estudiants.
I un informe de la Fundació Equitat.org, és a dir, l'antiga Fundació Bofill, assegura que començar de molt petit a estudiar anglès no garanteix més bons resultats i proposa reforçar-lo a partir de 5è de primària. Aquestes són les principals conclusions de l'informe titulat «Per què ens costa tant l'anglès?». Mar Riera, bon dia.
Bon dia. Tot i que els alumnes catalans estudien anglès a l'escola uns 10 anys de mitjana, suspenen en aquesta llengua al final de l'ESO, segons els resultats de les últimes proves de competències bàsiques. Uns mals resultats que es dupliquen, sobretot durant la secundària. Segons l'informe, començar a estudiar abans a aquestes etapes no millora els resultats i el més important és consolidar les competències lingüístiques en català. És a partir dels 8 anys quan s'ha d'intensificar l'ensenyament complement en anglès i reforçar les hores a partir de 5è de primària. Elisabet Pladevall és l'autora de l'informe i directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la UAB.
Si comencem de molt petitons, com que l'aprenentatge s'allarga tant, esdevé molt repetitiu i no hi ha progrés, l'alumnat, quan arriba a secundària, l'alumnat està cansat, l'alumnat està desmotivat i l'anglès no li interessa gens, però perquè no hi ha vist un profit, no hi ha vist un fruit. Quan un alumne comença secundària ja porta 9 anys fent anglès, com que li podem dedicar poques hores i no ho estem fent de manera efectiva, no ens està funcionant, diguéssim.
Per incrementar les hores a partir de 5è de primària, l'informe proposa que s'haurien d'incorporar progressivament més de 900 nous docents a les aules. A més, alerten que el coneixement d'anglès és més baix en centres d'alta complexitat perquè les famílies no es poden permetre activitats extraescolars.
Molt bé, doncs gràcies, Marriera. Bon dia.
Bon dia.
Aquest matí Protecció Civil ha fet la segona prova del sistema ES Alert en zones de risc nuclear. Avui ha tocat als municipis del voltant de la central d'Ascó. És el missatge que s'ha rebut als nuclis urbans, però hi ha municipis amb el que es coneix com a zones fosques i un d'ells és la Fatarella. Això és a la comarca de la Terra Alta. Allà hi hem tingut en Jordi Barranca. Jordi, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I com han viscut aquest ES Alert aquí?
Doncs mira, avui, com cada dimecres, és dia de mercat aquí a la Fatarella, en plena plaça Major, i hi ha veïns que els ha agafat de ple comprant.
Si usted me pesare, ya sonen los móviles y la de més gent que està bé detrás de mi... mira, és de la central, però res.
Que ha sonat l'alarma, però no he mirat res més. Jo, com soc gran, no miro... S'ha parat sol, ni puta idea.
Això és una tenda i he sentit gent que li sona el mòbil, perquè jo tinc un mòbil dels antics.
Aquest és un altre dels problemes. Hem de pensar que aquí, en aquest municipi, també hi ha d'altres, hi ha gent molt gran i, per tant, amb mòbils antics. L'Ajuntament demana a qui no hagi rebut aquest missatge i a qui no hagi rebut, de fet, cap de les alertes que s'han enviat durant els últims mesos, que ho notifiquin a les oficines municipals. A banda, però, reclamen solucions d'una vegada per totes estructurals pel tema de la cobertura. Jordi Rius és l'alcalde de la Fatarella.
Ho hem demanat per activa i per passiva. També ho hem demanat a companyies telefòniques i mos diuen pues, que no els hi surt a compte perquè la massa crítica de la Fatarella és de 900 persones i no surten els números. Però bueno, una cosa són els números des d'un punt de vista econòmic i l'altra cosa són les vides humanes.
En total són 13 els municipis d'aquestes tres comarques, de la Terra Alta, també de la Ribera d'Ebre i del Priorat, situats a un radi de 10 quilòmetres de la central, que han rebut l'alerta.
Per 2 minuts de dues, les reserves de neu al Pirineu van ser rècord al mes de febrer, però han caigut dràsticament a les últimes setmanes. La calor d'aquest mes d'abril ha accelerat el degel fins al punt que els gruixos actuals són la meitat dels gruixos registrats els últims 5 anys en aquesta època. Són tot plegat dades de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que ha recollit l'Estela Busón des de Lleida. Estela, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I per tant, aquestes dades que tenim ara ens donarien registres més propis del mes de juny que no de finals d'abril, no?
Sí, això sembla. Així ens ho ha dit com a mínim en declaracions aquesta emissora. La cap d'Hidrologia de l'organisme de Conca, Maria Luisa Moreno, en 2 mesos, a les capçaleres del Segre, les Nogueres, Pallaresa i Ribagorçana i els seus afluents, s'ha passat de més de 1.000 hectòmetres cúbics d'aigua en forma de neu, xifra rècord, a uns 200.
Hemos comenzado mucho antes el deshielo y estamos en una situación pues, parecida a un mes de junio. Ese agua no se ha perdido, ha generado caudales, ahora vemos caudales altos en muchos de los afluentes pirenaicos por esta fusión de la nieve y también ha alimentado los acuíferos.
L'aigua del desglàs ha fet créixer els cabals dels rius, però com que no ha coincidit amb pluges abundants, s'ha pogut evitar episodis d'inundacions com les que hi va haver el 2013, amb molts danys materials a la Vall d'Aran.
No ha generado en este caso afecciones, quizá alguna puntual, pero en general no. No porque no ha coincidido con episodios de intensas precipitaciones.
El desglàs també ha alimentat els aqüífers, ja ho sentíem, i ha omplert els embassaments. El pantà de Rialpa, la conca del Segre, està al 90%, i el més gran, que és el de Canelles, a la Noguera Ribagorçana, al 84%.
Gràcies, Estela. Bon dia.
Bon dia.
I seguim parlant d'aigua. Ara la del riu Ebre, la conca de Barberà, ha desencallat les obres per fer-la arribar a 8 municipis de la comarca. Els treballs s'han tornat a licitar després de rescindir el contracte a l'anterior empresa per no complir els terminis. Tarragona, Ricard Boigas, bon dia.
Bon
Hola, bon dia.
I quan feia ara que estaven aturades aquestes obres?
Doncs mira, el novembre del 2025 el Consell Comarcal de la Conca de Barberà va rescindir el contracte amb l'anterior empresa quan havia executat ja el 50% del projecte, per tant, fa 5 mesos. Les obres que s'han tornat a licitar per més de 3 milions d'euros corresponen concretament a la primera fase del projecte. Fan referència a la connexió de la canonada del Consorci d'Aigües de Tarragona entre Sarral i Forès. Queda la meitat de feina per fer. El gerent de l'ENS Comarcal, Ramon Palou, calcula que els treballs estaran enllestits d'aquí un any.
Esperem a partir del mes de juny poder fer la relació classificada, prèvia informe de la comissió informativa, i l'adjudicació que la puguem fer el mes de juliol per iniciar l'obra, segons una mica el calendari que hem formulat, a partir del mes de setembre, amb 8 mesos d'execució d'obra.
La part positiva d'això és que l'aturada de les obres de la primera fase no han afectat uns treballs paral·lels per construir el dipòsit comarcal de Forès que hauria d'estar enllestit al juliol. El projecte d'abastament a la Conca de Barberà farà arribar l'aigua del riu Ebre a 8 municipis. Ara s'està enllestint la redacció de la segona fase del projecte que connectarà Forès amb Santa Coloma de Caral, que donarà servei a Conesa. La tercera i darrera fase farà arribar l'aigua a Llorac, que passarà a nivell tall les Piles i Savallà del Comtat. Bé, els endarreriments provocaran que un projecte que hauria d'estar acabat l'any que ve no estigui enllestit com a mínim fins al 2028.
Catalunya al dia.
Parlem ara de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, que començarà aquest maig obres per ampliar i modernitzar l'àrea quirúrgica. Això obligarà a derivar a l'Hospital Santa Maria i a la clínica Minova Aliança la meitat de les operacions que representen una setantena d'intervencions cada setmana. Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Això ho acaben d'explicar, acaben de donar detalls. Què han dit exactament?
Doncs que l'Arnau se seguirà fent la cirurgia més complexa, la robòtica, l'oncològica, la pediàtrica i l'urgent, el Santa Maria, l'otorrino, l'urologia, la ginecologia, la traumatologia i la digestiva i a Minova Aliança, l'oftalmologia i la cirurgia que no comporti ingrés. La directora dels Serveis Territorials de Salut a Lleida, Rosa Maria Pérez, ha donat un missatge de tranquil·litat a la ciutadania i ha afegit que, a més de les operacions, també es traslladaran als professionals.
El que volem transmetre a la població és un missatge de tranquil·litat. Fem un canvi d'espais per obres. Permeteu-me que sigui aquesta reducció, però jo crec que és una manera molt fàcil d'entendre-la, en el que el trasllat és del pacient, insisteixi, també del professional.
Amb les obres que s'acabaran el 2028 es passarà de 12 a 24 quiròfans amb tecnologia més moderna.
A veure, i ens quedem encara a l'Arnau. Avui també han presentat l'Espai Niu, que és una sala de vetlla destinada a acompanyar famílies que han tingut una pèrdua gestacional o perinatal. I què t'han explicat? Què hi podem trobar en aquest espai?
Doncs mira, es tracta d'una sala on hi ha un bressol per al nadó que disposa sota d'una petita nevera, un espai de jocs per als germans i espais perquè la família de la mare s'hi pugui estar. A més, l'habitació es comunica amb la de la mare a través d'una porta interna. Un detall més. Hi ha un arbre pintat d'on pengen unes pomes de cartolina on es poden escriure els noms dels nadons. És el primer hospital del país que disposa d'una habitació d'aquest tipus. Sentim la psicòloga i coordinadora de l'Espai Niu, Itziar Fernández.
La idea és que sigui una habitació versàtil i que cada família pugui trobar aquí un espai de confort per començar el dol amb bon peu. És un espai que en si mateix és acollidor i que pretén explicar-se i que pretén que sigui una eina per a ells, que sigui com estar a casa.
A l'Arnau hi ha cada any una setantena de morts perinatals, un 50% de les quals es consideren avortaments perquè no han arribat a les 20 setmanes de gestació. Pel que fa a les obres del bloc d'obstetrícia, està previst que finalitzin el mes de juny. Uns treballs que es van abordar, recordem-ho, després que pacients i professionals denunciessin que aquest espai no complia els protocols recomanats per al part. La dilatació, per exemple, es fa en una sala compartida per 8 dones, només separades per mampares i cortines. Quan s'acabin les obres, les mares podran dilatar i parir a la mateixa habitació.
Doncs sempre és una bona notícia que es millori per tenir una experiència de part molt millor. Gràcies, Pere Joan. Bon dia.
Bon dia.
I ja tornen a circular trens de mercaderies pel túnel de Rubí. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, sí. El primer ja l'ha travessat poc abans de 1:15. Era un tren de mercaderies de Cantunis a Portbou. La reobertura del túnel s'ha fet després d'una actuació d'urgència per reparar les esquerdes. De moment, els trens poden circular només en via única i durant una part del dia, 12 hores de dimecres a diumenge i 21 hores dilluns i dimarts. L'Associació d'Empreses Ferroviàries Privades, però, tem que ja no recuperarà com a clients bona part de les empreses que durant aquest temps han optat per transportar les mercaderies per carretera.
Us parlem ara del Pla Campai dels Mossos d'Esquadra. És per combatre la multireincidència a l'àrea de Barcelona i ha permès expulsar d'Espanya 35 delinqüents. S'acaba d'explicar en l'acte del Dia de les Esquadres de la Regió Metropolitana de Barcelona, que s'està fent al Palau de Congressos i que està seguint en Miquel Jarque. Miquel, acumulaven aquests delinqüents més de 300 antecedents.
Doncs sí, Estel, són delinqüents dels anomenats de risc de reincidència i que operaven a la capital catalana. Són, recordem-ho, dispositius, els Campai, amb un miler aproximadament d'agents al carrer, també de la Policia Nacional, que en aquest cas és la que té les competències d'estrangeria. La comissària de la Regió Metropolitana, Montserrat Estruc, s'ha mostrat satisfeta de les dades policials del 2025.
Però el més rellevant és que vàrem ser capaços d'invertir la corba delictiva que semblava consolidada. Durant el 2025 van augmentar tots els indicadors d'activitat policial. Les detencions, les persones investigades i les identificacions. Es van intensificar les intervencions d'armes blanques i va millorar la taxa de resolució policial dels fets delictius.
Segons les últimes dades, a la ciutat de Barcelona l'any passat hi va haver un descens del 6% dels delictes.
I Rosa Peral, l'expolicia condemnada a 25 anys de presó per haver assassinat la seva exparella, en el que es va conèixer com a crim de la Guàrdia Urbana, canvia de centre penitenciari. Segons avança el diari de Tarragona, ara se l'ha traslladada al centre penitenciari de Mas Enric, al de Brians 1, per haver planejat l'agressió a una funcionària.
La defensa de Rosa Peral nega categòricament aquesta acusació en declaracions al matí de Catalunya Ràdio. Núria González és la seva advocada.
Nosaltres tenim un conflicte amb Direcció General de Presons per al tema de l'expedient de l'Albert. Han de distreure el tema com sigui i l'estan utilitzant una altra vegada. Igual que ara van utilitzar a l'agressió en la que ja no tenia res a veure el juliol de l'any passat. Ja està bé, s'estan escarnint amb la Rosa Peral.
El Departament de Justícia no confirma els motius i ha declinat fer comentaris.
Catalunya al dia. Una data ara. És a partir del 19 de maig, quan serà il·legal recollir llentiscle i bruc al bosc per vendre'ls als mercats de flors i plantes ornamentals. El Departament d'Agricultura ha decidit regular-ho per evitar l'espoli furtiu de milers de tones d'aquests arbustos cada any a Catalunya. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené Ribà, hi haurà sancions pels que ho facin sense demanar aquest permís?
Sí, Estel, bon dia. Els agents rurals els podran posar multes. Cal dir que l'ordre que publica avui el DOC diferencia entre el que és la recollida esporàdica, fins a un màxim de 50 tiges, de la que és comercial, que es fa de manera descontrolada als boscos de Catalunya per treure'n un profit econòmic. Ho ha explicat el director general de Boscos, Jaume Minguell.
Aquella persona que feia un aprofitament esporàdic, que és no comercial, podrà continuar fent. Aquelles persones que feien, o empreses que feien un aprofitament comercial i, per tant, després acaba gestionant cap a una comercialització via Europa o via d'altres, o mercat local, doncs aquesta persona haurà de fer, bàsicament, per una banda, obtenir el permís de la propietat i, per altra banda, fer una comunicació d'aprofitament al Departament d'Agricultura.
Els propietaris forestals estan contents amb la normativa perquè estan cansats de trobar-se situacions com aquestes que explica Jordi Martínez, propietari de Cal Llordella i Cal Puiggròs de Jorba.
Tenim una sèrie de persones que estan al bosc, estem parlant de grups, en el nostre cas, de 10-15 persones que venen a primera hora del matí, fan la feina de tallar la llentiscla sense cap tipus de mirament ni cap tipus de control, i al migdia, al voltant del migdia, el recolleixen amb tots els fardos de llentiscle, fan uns petits ramets, i aquests rams doncs, després els porten al mercat de la flor.
Les dades del 2024 diuen que les exportacions de verd ornamental de Catalunya cap a l'exterior són de 10.000 tones. La pràctica de la recollida furtiva ha anat en augment els últims anys amb problemes afegits com la destrossa de les plantes i els boscos, l'acumulació de deixalles, i a més, al darrere hi ha moltes vegades el problema problema de l'explotació laboral d'aquests nois que es reparteixen pel bosc per anar tallant el llentiscle durant hores.
Doncs això, gràcies, Montse. A partir del 19 de maig serà il·legal recollir aquest llentiscle i Bruc s'haurà de demanar permís per fer-ho. I l'Agència Catalana del Consum posarà el focus en els establiments d'ungles i estètica. Davant l'allau de comerços d'aquest tipus, l'organisme ha començat una campanya d'inspeccions a aquest sector. L'any passat, l'agència va rebre més de 19.000 reclamacions, la meitat per incidències en els serveis bàsics i una quarta part per temes lingüístics. Mireia Sala, bon dia.
Bon dia. Gairebé la meitat de les queixes estaven relacionades amb subministraments d'energia, telefonia i internet, transports i serveis financers i d'assegurances. Endesa, Orange i Naturgy són les tres empreses de les quals l'Agència Catalana de Consum va rebre més queixes durant l'any passat. Isidro García és el director de l'agència.
Ens estem trobant de manera massa habitual en facturacions endarrerides en què li diuen: miri, hem tornat a revisar, vostè ens adeuta aquests diners. Al final el que no pot trobar-se el consumidor és amb una sorpresa desagradable i que no se li acrediti, que hagi d'acudir a l'administració perquè sigui l'administració la que hagi de demanar explicacions.
Pel que fa a les reclamacions per vulneració dels drets lingüístics, es concentren especialment en sectors com la restauració. A més, s'ha detectat que encara s'incompleix l'ús del català en l'atenció al client, la retolació o la facturació. D'altra banda, l'Agència Catalana de Consum també ha iniciat actuacions per garantir el topall del lloguer i la detecció de clàusules abusives.
Així hem arribat a 2:15 del migdia. Atenció, perquè hi ha canvis en els rànquings dels municipis que tenen la renda més alta per habitant a Catalunya. A Alella, el Maresme s'ha situat al capdavant, segons les últimes dades analitzades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, Quim.
Sí, i amb una renda per càpita de 35.000 euros i avantatge per primer cop Matadepera. Aquests dos municipis, juntament amb Sant Just d'Esvern i Cabrils, gairebé doblen la mitjana catalana, que és d'uns 20.000 euros. I a l'altre extrem hi ha 5 municipis amb una renda per habitant que no supera els 15.000 euros. Són Santa Margarida de Montbui, el Perelló, Castelló d'Empúries, Lloret de Mar i Salt.
Oliana, a l'Alt Urgell, s'estrena un projecte per fer xarxa entre la gent gran del poble i lluitar contra la soledat no volguda. Oliana, Joaquim Albalater, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I això ho faran amb una aplicació del mòbil?
Sí, exacte, una aplicació que els permetrà estar informats, interactuar entre ells i també acompanyar-los quan ho necessitin. Ricard Pérez és l'alcalde d'Oliana.
Poder fer aquesta tasca més comunitària des de dins de les cases, que faré a través de l'aplicació que està feta expressament per la gent gran, que tingui unes icones més grans, unes icones que les puguis visualitzar i posar-te-les directament al mòbil, i a més, un canal directe més comunitari amb la gent gran.
És una de les potes del projecte Oliana t'acompanya, i que els veïns com la Maria o la Isabel reben amb els braços oberts.
Jo sóc una persona que estic sola i crec que serà molt útil. Tindre un mòbil, anar-te'n a dormir sol i tindre un mòbil a sota el coixí és una ajuda que pots tenir.
Sí, sí, jo crec que sí que fa falta, perquè així la gent te sents més apoyada, més acompanyada i val la pena.
Una altra de les mesures és un casal intergeneracional que servirà de punt de trobada de la gent gran, però també de totes les edats. De fet, a Oliana ja es fan activitats d'intercanvi com els tallers de plantes remeieres que junten joves i padrines del poble.
I Terrassa i Reus tindran a partir de setembre una nova oferta de formació professional, el primer grau mitjà d'estudis funeraris, que serà pioner a tot l'estat. Els alumnes faran pràctiques a les funeràries municipals que tenen aquestes dues ciutats. Des de Terrassa, Marta Vallès, bon dia també.
Hola, bon dia, Estel.
Un sector que ara tindran una formació reglada.
Sí, perquè fins ara les empreses del sector formen els professionals que necessiten de manera privada. Terrassa i Reus les han escollit perquè les dues ciutats tenen empreses funeràries municipals, que és on els estudiants faran les seves pràctiques. A Terrassa, la part teòrica es farà a l'Institut Montserrat Roig. Laura Ribas és tinent d'alcaldia i regidora de serveis funeraris, a més de presidenta del Consell d'Administració de l'empresa municipal funerària de Terrassa.
L'Institut Montserrat Roig té la vessant més comercial i la vessant més de servei a la comunitat i tindrà professorat de les dues famílies, perquè ha de tenir això, un servei 360 graus, des de l'atenció a les persones casos, com una gestió més administrativa o comercial.
Els impulsors han detectat molt d'interès en un sector que té diverses sortides en funeràries i tanatoris, però també, per exemple, hospitals o empreses asseguradores.
A Terrassa acabem de fer la Fira Tria Futur i la veritat és que s'han apropat molt joves i diem que el grau mig és a partir dels 16 anys, però que està obert a tothom que vulgui dedicar-se, no?, doncs, en aquest sector amb sorties professionals i estabilitat.
Els alumnes tractaran diferents matèries en mòduls transversals, crematoris, cerimònies funeràries, tanatoestètica... Per tant, en 2 anys tindrem els primers titulats en serveis funeraris.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I també amb en Marc Vidal per analitzar quines són les notícies més vistes, més clicades, més llegides a la web i al portal del 3cat Info. I que comencem, Marc, bon dia.
Què tal, bon dia.
Per el que acabem d'explicar d'aquesta protesta d'alumnes de Valls, eh?
Sí, perquè justament de les notícies del Catalunya al dia, de les més vistes al 3cat Info, és doncs, aquests alumnes de Valls que es neguen a fer classe per aquesta suspensió de les colònies, de les sortides o de les festes. Diu que se solidaritzen, no?, amb les protestes dels docents, però que això, que denuncien que es senten perjudicats, no?, i que es va coalint d'una altra manera aquesta mena de reivindicacions.
Què recomanem avui?
Doncs mira, avui recomanació especial. Saps quants dies falten per l'eclipsi solar?
Home, doncs ha de ser el 12 d'agost.
Doncs mira,
aquí hi ha un compte enrere i tot.
Hem posat en marxa un comptador de la web del 3cat Info. Falten 105 dies, 5 hores, 54 minuts.
Quants 105 dies?
Sí, això serà el 12 d'agost.
També podríem calcular quantes vegades en parlarem en aquest temps.
Doncs sí.
Seria un altre comptador.
Sí. Escolta'm, important, perquè en aquesta web ho trobareu tot en un sol espai. Aneu al 3cat Info i ho veureu. Per què no te'l pots perdre? On i quan el podràs gaudir? Hi ha un buscador per municipis, també, on veureu, si poseu el vostre municipi, en quin grau veureu aquest eclipsi, en fi, les hores que serà, quan durarà, perquè tot és...
Quarts de nou.
Sí, però varia de... Segons, diguem, però varia de municipi a municipi. I també veureu l'animació de per on passarà, en fi.
Aquesta franja, no?, que diuen que cap al sud més aviat.
Sí.
Va, i fa un any, de què parlàvem?
Doncs mira, fa un any era l'endemà de l'apagada, bàsicament.
Home.
Interessant veure els titulars que llegíem en aquells moments, sobretot relacionats...
Encara estàvem amb el
ciberatac. Sí, a veure si havia sigut un ciberatac o no, o un error humà, això es descartava. També interessant el titular sobre Rodalies. Rodalies encara no funcionava l'endemà. Va començar a funcionar a la tarda i la normalitat encara va trigar uns dies. I també el tema de les assegurances, que també era una de les notícies més consultades, que cobrien i com es pot reclamar una compensació. No sé si un any després...
No, pràcticament jo crec que podríem fer els mateixos articles.
Algú pot dir que ja ha cobrat, això tampoc, també ho dubto.
Molt bé, Marc, doncs demà més.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu.
Catalunya al dia.
Són 2:15 de dues. Mireu, ara sentireu la perplexitat, la incredulitat que tenen els usuaris de l'estació de Rodalies de Sant Joan d'Espí perquè el vestíbul d'aquesta estació porta 4 mesos tancat perquè hi ha uns ocupes al pis superior. L'incivisme d'aquesta gent, d'aquest pis destinat al personal ferroviari, la brutícia que s'hi va acumulant, va obligar a tancar aquest vestíbul i, per tant, a deixar de donar els serveis habituals, bàsicament els que donen les màquines expenedores o el personal que atén els usuaris des d'allà. David Àngela, tu ja has anat aquí en aquesta estació i l'has trobat, efectivament, tancada i barrada.
Hola, bon dia. Doncs sí, només vam poder parlar breument amb la persona encarregada quan obria la porta del vestíbul a uns operaris. Segons ella, està tancat per obres de manteniment, però quan ho vam relacionar amb l'ocupació, es va limitar a dir que Adif ja s'hi havia posat. Sigui com sigui, la perplexitat i la incomoditat és evident entre els usuaris, que també es queixen de falta d'informació i de personal que els pugui atendre.
Perquè hi ha una persona només treballant aquí i que potser no ha pogut venir, com que a Rodalies això és un cachondeo, però és que no hi ha màquina espenedora, jo no tinc bitllet. És que té nassos, no? Estic ocupat d'una estació de Renfe i ningú durant 4 mesos i ningú faci res. I després un pobre senyor que no paga 2 mesos del lloguer va tota la policia a fotre-la fora. Llavors, aquí, i què està passant?
Nosaltres vivim aquí i no hi ha hagut manera de saber què has de fer, perquè no hi ha mai ningú. Ara nosaltres tenim que carregar la targeta, perquè ens hem quedat sense viatges. No hi ha ningú. Ni la màquina està tancada.
Fins i tot, segons La Vanguardia, els ocupants van trencar els vidres de les finestres que queien sobre els passatgers i orinaven a les andanes des d'aquestes mateixes finestres, entre d'altres coses.
I, David, què hi diuen Adif i l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí, tot això?
Doncs cap dels dos ha volgut fer declaracions a aquest programa. L'Ajuntament ha fet una nota on insta a DIF i Renfe a trobar una solució i a reobrir el vestíbul, tan aviat com això sigui possible, i els convoca una reunió a principis del mes que ve amb aquest objectiu. Per la seva banda, a DIF es limita a confirmar els fets. Es dona la circumstància que l'estació, a banda de ser transitada per ella mateixa, està a tocar de la Torre de la Creu, un dels símbols modernistes de Jujol al municipi, juntament amb la masia de Cal Negre, i, per tant, un centre d'interès de turisme cultural.
I ara parlem no de trens, sinó d'autobusos. L'Ajuntament de Barcelona destinarà uns 12 milions d'euros per millorar i ampliar les parades de busos interurbans de la ciutat. Cada dia entren i surten de Barcelona uns 7.000 autobusos que acostumen a fer la càrrega i descàrrega dels passatgers directament a la vorera i sense cap infraestructura per als usuaris. Barcelona, Anna Escura, bon dia.
Bon dia. Aquestes millores quedaran estructurades en tres grans eixos. El primer, la remodelació i actualització de les estacions de Sants, Fabra i Puig i l'estació del Nord. En aquest cas, els treballs ja estan en marxa. En segon lloc, es milloraran les parades que ja existeixen a Plaça Espanya, a la part alta de la Diagonal, als àmbits de Glòries i Tetuán i a la Sagrera i Meridiana. I, finalment, es crearan noves parades d'autobús properes a les que ja hi ha, que ajudin a esponjar-les. Es posaran a les diferents entrades a Barcelona, al voltant de la plaça Pius 12, a prop del centre comercial Lilla, entre la Sagrera i el Clot i entre Tetuán i Glòries. Laia Bonet és la responsable d'Urbanisme de l'Ajuntament.
Ho adaptarem a cada lloc en funció de les necessitats del que hi ha i de la realitat de la demanda, perquè no se'ns escapa que avui la demanda que tenim en aquests quatre corredors està molt repartida. De fet, estan entrant aproximadament un 25% tant per la Diagonal com per la Meridiana i està entrant un 30% per la Gran Via Nord i un 20% per Gran Via Sud. Però sí que és veritat que la realitat en termes d'infraestructura que hi ha en cada un d'aquests corredors és diferent.
L'Ajuntament preveu que tots els projectes es puguin tirar endavant entre l'any que ve i el 2028.
Gràcies, Anna. Bon dia.
Gràcies a tu. Adéu, bon dia.
Parlem de flors ara. L'any Gaudí i el 150è aniversari del naixement de Pau Casals inspiraran tres espais de l'edició d'aquest any de Temps de Flors, una de les celebracions, ja ho sabeu, més destacades de la ciutat de Girona. Aquest any arriba a l'edició número 71 i es farà, apunteu, del 9 al 17 de maig. La presentació d'aquesta edició d'aquest any del Temps de Flors s'ha fet fa poca estona, ho ha seguit la Núria Peraire. I Núria, quines novetats més hi haurà?
Hola, bon dia. Doncs destaca que els quatre ponts del barri vell estaran guarnits alhora, ja que fa anys que no havien coincidit i a cadascun s'hi farà una instal·lació de flors diferent. A més, el barri de Pont Major, un dels que se situen a l'entrada de la ciutat pel nord, s'incorpora a Temps de Flors amb tres projectes i, per tant, formarà part de les rutes que es poden fer pels espais guarnits. En total, a la ciutat hi haurà 141 projectes en 113 espais diferents. Hi haurà dos dedicats a Pau Casals i una de les creacions més esperades, la de les escales de la catedral, estarà inspirada en la celebració de l'any Gaudí. Ho ha explicat la vicealcaldessa Gemma Geis.
Aquest any teníem a Pau Casals, que a més crec que la reivindicació de la Pau és més necessària que mai, i l'any Gaudí, doncs, si podíem vincular aquests projectes amb aquests dos anys, que a més són també molt senyal de la catalanitat, diguem-ne, del país que som i de la ciutat del país del qual formem part.
A 10 dies perquè comenci hi ha una vaga indefinida convocada del Servei de Recollida de Residus. Segons Geis, les negociacions continuen.
I la 28a edició del Festival de Recreacions Històriques Tàrraco Viva vol fer reflexionar sobre la utilitat de la història i la importància de Roma a la nostra civilització. Són els eixos sobre els quals es vertebra la programació, que ha previst mig miler d'actes al llarg de dues setmanes. Déu-n'hi-do. Tarragona, Clara Echevarria, Domingo. És una aposta que respon al fet que l'any que ve hi haurà relleu a la direcció del Festival del Tàrraco Viva.
Hola, bon dia. Exacte, aquest és l'últim any que Magí Seritjol, el que ha estat director de Tarracoviva des del principi, estarà al capdavant del projecte. Al llarg dels anys, la voluntat del festival ha estat sempre la de convidar la reflexió sobre el present i el futur partint del coneixement de la història, sobretot del món clàssic. En aquesta línia, enguany, la 28a edició de Tarracoviva es presenta sota el lema «Per què Roma?». El director del festival responia:
«Per què Roma? Perquè ens ensenya qui som o per què hem arribat a ser el que som». És a dir, encara ara, encara vivim mentalment en un marc de l'antiguitat clàssica. Aquesta és una de les mil històries que volem explicar aquest any en el festival. El tema no és només per què Roma, també per què la història. No sé exactament per què serveix la història, no ho sé, siguem sincers. Abans el conseller ha dit que és una mestra que ens ensenya. A vegades ho dubto, jo crec que no ens ensenya res, ens repetim els mateixos errors. Per tant, no sé si serveix per alguna cosa, però jo m'he passat molt bé.
Tarracoviva se celebra entre l'11 i el 24 de maig, en què s'han programat uns 500 actes, en què, a més de recreacions històriques, hi ha tallers, conferències, itineraris, activitats lúdiques i gastronòmiques, entre d'altres propostes.
Poc a poc el coll se tensa, net i fort el sino i blat, flors i enciams d'ovella noble, veus el toll emocionat.
I el Festival de Peralada celebrarà 40 anys amb dues estrenes i un programa dedicat, com és habitual, a l'òpera i la dansa. Sílvia Pérez Cruz, aquesta que sentim, també Jordi Savall, Bernat Vivancos i Raquel García Tomàs són alguns dels autors que passaran per aquest Festival de l'Alt Empordà. S'ha presentat, però, el cartell a Barcelona i ho ha seguit amb Marc Ruiz.
Una de les estrenes del festival és la versió ampliada d'Estètica i Massacre, de Carles Prat, amb llibret de Carlota Gurt i direcció escènica d'Oriol Pla. L'altra és Absoluta, Diari d'una mare, pàgines escollides, d'Alberto García de Mestres i Cristina Pavarotti. Són 14 cançons escrites a quatre mans que parlen de la relació entre una mare i una filla.
Jo sempre m'he apropat, agradant molt les dones, i he intentat sempre conèixer la seva manera d'expressar-se, la seva manera de sentir. Per mi és molt important el sentir, no? I amb les paraules de la Cristina he intentat apropar-me encara més en aquest sentit. És una obra, jo crec, femenina per tothom.
Algunes d'aquestes cançons, de Mestres, les va compondre mentre recuperava d'un trasplantament de cor. També formen part del programa un concert de Sílvia Pérez Cruz, un altre del trio Fortuny amb Judith Nederman. La dansa també és protagonista per Alada, amb coreografies com l'interpretació en clau de dansa urbana de les Quatre Estacions. I per Alada celebrarà el 40è aniversari al Palau de la Música amb un concert bacanarià de l'orquestra de Bayreuth. El festival homenatjarà l'organista centenària Montserrat Torrent amb obres noves de Bernat Vivancos i Raquel García Tomàs. I acabarà el 9 d'agost amb un concert de Jordi Savall amb Le Musicien du Concert des Nations.
La Fundació Joan Miró obre demà al públic Estats Canviants. És la primera exposició individual que es fa a Espanya de la reconeguda artista internacional Kabwani Kiwanga, guanyadora de l'últim Premi Joan Miró. La mostra d'una gran bellesa i compromís social és l'última de Marco Daniel com a director d'aquest museu barceloní. S'ha presentat també avui aquesta nova exposició a la Miró des de Barcelona, Montse Mas.
Bon dia. Amb una metodologia gairebé científica, l'artista i antropòloga franco-canadenca recupera fets oblidats o amagats per la història per denunciar com perduren les estructures de poder del passat. És el cas de la instal·lació de grans dimensions Camp Elíptic, al principi de tot de l'exposició, que evoca el trasllat forçat de cultius entre continents durant l'època colonial i que consisteix en una enorme cortina feta de fibra de sisal.
M'interessa com és el material en si, sense que hagi passat per un procés de conversió que no s'hagi convertit encara en una altra cosa. No és una fibra que ha passat a ser una corda o un tapís. Ja no és la planta d'on prové, però tampoc és el producte final, diguem-ne. Així que la meva obra parla d'aquesta fluidesa del canvi i també de la relació entre diferents parts del món on trobem les matèries primeres i d'altres on es processen i què significa això en base a les simetries de la riquesa.
La mostra és l'última de Marco Daniel després de 8 anys al capdavant de la Miró. Un final de cicle que en declaracions a Catalunya Ràdio desvincula de qualsevol desavinença interna amb la Fundació.
Jo marxo. La meva etapa ha arribat a una conclusió, jo crec que magnífica.
són coses de la vida. A vegades el temps s'acaba i has de fer espai per a nous projectes.
Tornant a l'obra de Kiwanga, destaca la seva nova sèrie dedicada a la butxaca que Joan Miró es feia cosint els seus vestits. Una butxaca feta a la mida d'una garrofa per portar el camp català sempre a prop.
L'amor i la guerra, la sal de la terra. Être Dieu, qui n'est pas une blague.
L'inconfusible veu de Salvador Dalí, la seva fundació està creant un gran arxiu digital que permetrà accedir a tota la informació i documents de les seves col·leccions i també del patrimoni dalinià de cara al 2028. S'ha començat ara per l'arxiu documental que es conserva a Torre Galatea, a Figueres, i la col·lecció del Castell de Púbol. Maria Rovira, aquest és un dels reptes més ambiciosos actualment que té la Fundació Dalí, oi?
Sí, de fet, s'ha començat de moment per l'arxiu documental conservat a Torre Galatea i la col·lecció del Castell de Púbol i es continuarà per la resta d'espais. I és un projecte que desplega durant 2 anys i mig una intensa tasca d'estructuració de dades i de captura d'imatges d'alta qualitat de les obres, documents i patrimoni. Serà un arxiu que permetrà accedir a tota la informació i a les col·leccions conservades a Figueres, Púbol i Port Lligat. Té com a objectiu garantir la conservació òptima del patrimoni dalinià i posar-lo a l'abast de les noves generacions utilitzant eines com la intel·ligència artificial. Ens ho explicava Fèlix Roca, director general de la Fundació Gala Salvador Dalí.
És la capacitat de relacionar documents amb béns patrimonials i les noves mirades. Vull dir, de fet, en un moment determinat pots posar una paraula amb intel·ligència artificial o pots interrogar-ho, que és la base de dades, i ella mateixa serà capaç de relacionar-te diferents obres, diferents objectes, diferents béns patrimonials amb una mirada nova. Potser coses que passen desapercebudes contemplant un oli, te'l trobes després que està relacionat o vinculat doncs, a una fotografia, a una prova d'artista que fa, amb diferents elements.
Clar, això, Maria, és una eina molt potent al final, que té un gran volum d'informació.
Sí, de fet, es preveuen uns 118.000 documents digitalitzats entre manuscrits, correspondència, fotografies o documents audiovisuals i sonors, i uns 15.000 béns patrimonials com pintures, dibuixos, escultures, instal·lacions, indumentària o mobiliari. En total, es generaran, des de diferents perspectives, més de 600.000 captures d'imatges d'aquests documents i materials que s'incorporaran progressivament.
És una forma integral de veure tot el coneixement de Dalí. És una manera de posar-la al servei dels estudiosos. Si aquí afegeixes totes les avantatges que podrà portar, sobretot en el futur, la intel·ligència artificial, el que ens dona és un instrument molt, molt, molt potent per donar un llegat als estudiosos de properes generacions i perquè tinguin una imatge i coneixin en profunditat tota l'obra que ell va deixar i que puguin aprofundir i que facin nous relats, diferents lectures.
Amb aquest fons, els investigadors podran explorar Dalí d'una manera més intuïtiva i profunda i respon a un dels eixos estratègics dels responsables de la Fundació per preservar, connectar i projectar el llegat de línia cap al futur.
I Camins, que és el nom nou del Festival de Música de Manresa, neix per les nits d'estiu, es farà del 10 al 18 de juliol a l'exterior del recinte del Palau Firal i com a caps de cartell, noms consolidats com Rosario, Joan Dausà, Sopa de Cabra o Luz Casal. Piensa en mí. L'impulsa Promo Arts Music, la promotora que organitza també altres festivals com l'Acústica. Manresa, Natia Dell, bon dia.
Això diuen, les entrades pels diferents concerts, on també veurem actuar Sergio Dalma i God Save the Queen, es posen a la venda dimarts que ve a les 8 del vespre a través de la web festivalcamins.cat o a dimecres de manera presencial al Teatre Cursal. Parlem d'uns concerts a l'aire lliure que es faran durant 2 caps de setmana de juliol a partir de les 10 del nit. I prèviament, als caps de cartell, hi haurà actuacions d'artistes més emergents a l'Espai Village, com Aurea Frank, i també espais de restauració i gastronomia per fer boca abans i després dels concerts. Aquest any la capacitat serà per a 2.600 espectadors amb seient. Xavier Pasqual, director del festival.
Hi haurà artistes que es quedarà petit, però aquesta és una de les gràcies i un dels atractius d'un festival com aquest. Poder viure espectacles que segurament els has d'anar a veure a grans recintes del país, recintes a lo millor pensats per a partir de 8 18.000 persones i que aquí a Manresa doncs, només 2.500 espectadors podran viure el mateix que quan un artista fa un Palau Sant Jordi.
L'alcalde Marc Eloi s'ha mostrat il·lusionat amb el projecte que de moment s'ha lligat per 4 anys.
Manresa és una ciutat amb un batec cultural molt gran, però teníem un buit.
L'aportació municipal és de 150.000 euros, un 17% del cost total que s'enfila fins als 900.000 euros. El gruix l'aporta la promotora. Un festival que compta amb el suport del teixit associatiu i empresarial de Manresa. Les entrades dels 30 als 75 euros.
Esports.
Cinc minuts ara per la informació esportiva, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions, aquí a Barcelona. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia, Estel.
L'Espanyol ha identificat casos de revenda del carnet d'abonat de cara al pròxim partit de Lliga contra el Madrid d'aquest pròxim diumenge.
Sí, el club explica en un comunicat a més aquest migdia que ja ha procedit a l'anul·lació dels carnets que s'han intentat revendre i, a més, afegeix que aplicarà la sanció prevista per aquests casos, que consisteix bàsicament en la retirada del carnet per aquesta temporada i també per la pròxima. Recordem que el Madrid visita diumenge al vespre a l'RCD Stadium en un partit molt important per l'Espanyol per tal d'assegurar la permanència i també pel Madrid per esgotar les darreres opcions que té per aspirar al títol de Lliga. Mentrestant, el Barça, que si dissabte guanya a Pamplona i el Madrid no ho fa a Cornellà al Prat l'endemà, podria ser ja matemàticament campió de Lliga, ha vist com a l'entrenament d'avui jugadors que fins ara estaven de baixa, com Rafinha, Marc Bernal i Christensen, han fet ja part de l'entrenament amb el grup. Christensen encara no tindrà l'alta per aquest cap de setmana, perquè ve d'una llarga lesió, però Rafinha i Bernal ja podrien entrar a la pròxima convocatòria.
En futbol sala, el Barça visita aquest vespre a partir de les 8 la pista del Valdepeñas en partit de la 27a jornada.
Els blaugranes són líders amb 2 punts d'avantatge sobre el Pozo de Múrcia i els manxecs són novens. Tot i això, el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez, considera el partit d'avui difícil.
Un partido complicado, difícil, como todos los que hay en esta liga. Un pabellón caliente, que está animando constantemente los 40 minutos no para a su equipo. Un equipo guerrillero, que le gusta jugar para arriba. Bueno, un partido bonito para el espectador y en el que espero que, bueno, hacer bien las cosas para... per seguir sumant de 3.
Una victòria del Barça de retruc li aniria bé a la indústria Santa Coloma, que ahir va superar el Xota de Navarra per 3-2 i se situa provisionalment al 8è lloc de la classificació en posicions de play-off a l'espera dels resultats d'avui. Marc Puigvert va ser un dels golejadors dels colomencs.
Des del dia 1 el Xavi ens inculca el treball, la humilitat, el dia a dia. Nosaltres dediquem molt de temps, molt d'esforç, i jo crec que això és més un fruit de tota la temporada, no només sembla que els resultats siguin perquè ara ens estem esforçant més, però des del dia 1 el Xavi fa que el treball del dia a dia es pugui veure el dissabte i això és gràcies a ell.
En handbol avui comencen els play-offs de quarts de final de la Champions, tot i que el Barça no s'estrenarà fins demà.
Avui es juguen els 2 primers partits d'anada entre l'Sporting de Portugal i l'Aalborg danès i el Pizzeguet hongarès i el Magdeburg alemany. I demà, com deies, ho farà el Barça a la pista del Nantes, de França. D'aquest partit i d'aquesta eliminatòria, que pot donar la classificació per una nova final a 4, n'ha parlat aquest migdia el tècnic del Barça, Antonio Carlos Ortega.
Jo crec que és un equip que juga molt semblant a nosaltres, no? Juga molt ràpid, defensa molt bé, juga en el pivot com nosaltres i és un rival temible i pot ser la pressió que posen la seva afició a casa. No? Hem de jugar molt bé els 2 partits si volem guanyar.
Demà, a més del partit del Barça, també jugarà el vespre hongarès Fuchsia de Berlín.
Ahir us explicàvem que l'Europa podrà tornar a jugar la temporada que ve els partits de Lliga al seu estadi, ja que des de començaments d'any ho ha hagut de fer a Can Dragó perquè no tenia una superfície de gespa natural. Aquest fet ha condicionat força el club, que habitualment n'és l'usuari d'aquesta instal·lació.
I que en aquest cas és el Club d'Atletisme de Nou Barris, que avui, amb un comunicat, ha reclamat tant a l'Ajuntament de Barcelona com a l'Institut Barcelona Esports la tornada a l'aspecte habitual de les seves pistes per la pràctica de l'atletisme, en condicions com ara instal·lar novament la gàbia de llançament o recol·locar els elements de salt, entre altres coses, així com també diverses millores encara pendents de fa temps. Tot això després que les instal·lacions, com deien, de Can Dragó han acollit enguany l'Europa per disputar els partits a la Primera Federació de Futbol. En un comunicat, les famílies asseguren que això ha afectat el desenvolupament habitual de l'activitat del club d'atletisme, que no s'han pogut fer en les condicions necessàries, i ara, amb la garantia de l'Ajuntament d'instal·lar gespa natural tant al camp del Sant Andreu com el de l'Europa, que tornarà a les seves instal·lacions, el Club d'Atletisme de Nou Barris demana també les seves millores.
I acabem amb una punt de waterpolo?
Doncs sí, perquè avui es juguen dos partits pendents de la 21a jornada de la Lliga Masculina, tots dos en presència d'equips de la demarcació de Barcelona. El Barcelona-Tenerife, que ha començat ara a 2:45, i a les 7 del vespre es jugarà el Sabadell-Mataró.
Molt bé, Eudald, que acabis de passar un bon dia.
Igualment.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Els meus ulls van directe a tu i no sé parar.
Abraça'm fins que m'adormi és un monòleg íntim i poètic protagonitzat per Roc Bernadí, que a més d'actor és el 50% del duet Svetlana que estem sentint. Es representa des d'avui a la Sala Beckett de Barcelona. Ell interpreta el personatge d'en Marcel, que és un jove que té el vora dels 30, viu atrapat entre silencis i preguntes no formulades fins que una trobada inesperada amb un noi li trencarà la repressió del desig. És una obra del dramaturg i escenògraf Cesc Colomina, està dirigida per Guillem Sánchez i ells expliquen que han volgut ambientar l'obra a Catalunya perquè hi ha hagut un abús d'històries gais protagonitzades per pijos, votants demòcrates de Nova York. Avança fins que m'adormi, a la Beckett fins al 24 de maig. Nosaltres hi tornem demà a la 1 del migdia.